Estem amb Lluís Foix, amb qui, el periodista Lluís Foix, qui va ser també el delegat del govern català aquí a la Gran Bretanya, en Josep Suárez, amb el professor Josep Soler i amb el Jordi Graupera des de Nova York, i amb una persona que em sembla que no ha dormit en tota la nit, i que saludo a aquesta hora del matí, quan són pràcticament 7:45 a Catalunya, 7:45 del matí aquí a Londres. El vicepresident del govern de la Generalitat, Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
No ha dormit.
Un dia complicat, eh?
Complicat?
Sí, per infinites raons, algunes, no? Les estàveu repassant vosaltres ara aquí, he sentit un moment, i, vaja, intens, una nit intensa, un dia complicat, i segurament els propers mesos, els propers 2 anys, també complexos de negociacions compromeses, per veure exactament quines conseqüències té. El ventall ara és molt, molt ampli, està molt obert, i les conseqüències poden ser menors o majors en funció de com es desenvolupi aquesta negociació. Europa acostuma a ser flexible davant d'aquests embats, en canvi li costa molt ser-ho en condicions normals, li costa molt evolucionar, però davant d'aquest tipus de situacions sí que demostra capacitat d'adaptació. Veurem exactament com s'adapta, perquè el marge és, insisteixo, molt ampli.
No sé si s'ha quedat molt sorprès, si està molt astorat amb el que ha passat, si s'esperava que això pogués passar, i quina repercussió pot tenir en general, i fins i tot li preguntaria pel país, per Catalunya, el resultat que hi ha hagut avui en aquest referèndum.
Són moltes preguntes amb una... No, suposo que tots érem conscients que podia passar, perquè així ho indicaven les enquestes, i també és veritat que les enquestes deien coses diverses que anaven evolucionant, i que suposo que els que volíem que el Regne Unit es quedés dintre de la Unió Europea amb plenitud, i si pogués ser encara més, encara, perquè creiem que Europa ha de canviar, i ha de canviar profundament, i que probablement una de les raons per les quals el Regne Unit ha acabat marxant és perquè Europa no és com molts voldríem que fos, doncs ens tots plegats ens fèiem la il·lusió que finalment, doncs, en el referèndum guanyaria l'opció de quedar-se a la Unió Europea, però la possibilitat de que guanyés el Brexit hi era, i cada dia en parlàvem, i els mercats intentaven anticipar-se'n, i malgrat que també estem constatant, i aquesta matinada jo també ho piulava i feia referència, per exemple, el que estava començant a passar en els mercats asiàtics quan ha semblat que podia guanyar el Brexit, no? I la reacció dels mercats asiàtics ja des del primer moment ha sigut en terminologia de diversos mitjans de comunicació, doncs eren unes reaccions de caràcter salvatge, no? I en aquests moments, si no m'equivoco, almenys en uns minuts, la borsa de Tòquio està caient un 8%, la lliure esterlina s'està ensorrant a nivells que no es veien des de feia dècades, l'euro està caient, no, evidentment no tant, un 3%, però està caient. Per tant, les conseqüències en aquests moments, almenys en aquestes primeres hores, són molt intenses. Veurem, insisteixo, jo crec que és molt important el que passi en aquesta negociació, que s'ha d'obrir necessàriament entre la Unió Europea i el Regne Unit, de com s'interpreta aquest Brexit. Coses molt quotidianes, per exemple, què passa amb els milions de ciutadans europeus que estan vivint en el Regne Unit i que ja estan vivint doncs amb unes determinades condicions, etc, etc. Què passa amb els britànics que viuen en molts altres estats de la Unió Europea? Quines conseqüències té, per exemple, sobre el seu règim sanitari o sobre el seu règim laboral o sobre el seu règim d'entrada i de sortida dels respectius països? Bueno, doncs és evident que tot això pot tenir conseqüències molt, molt variades i molt diferents. I abusant de la paraula, ja que me l'heu donada, sí. L'altra qüestió també important, ja sé que vostè em preguntava per Catalunya, entre les preguntes que m'ha fet,
sí.
Però una altra, a prèvia al que pugui passar o com ens afecti a nosaltres, és com afectarà, per exemple, a d'altres països, sobretot als països nòrdics, no? Què passarà, per exemple, amb Dinamarca, amb Suècia? Ho dic perquè en Dinamarca Dinamarca ja va tenir les seves dificultats per anar avançant en el procés d'integració europea. Van haver de repetir una decisió perquè no anava en la direcció precisament d'aquest procés d'integració. Els danesos estan preocupats, creuen que el Brexit, o creien abans del Brexit, que si es produïa el Brexit podia tenir un efecte contagi rellevant sobre Dinamarca i d'altres països nòrdics. També els suecs estan preocupats, i de fet el conjunt dels europeus estan preocupats davant d'aquest efecte contagi, no? I pel que fa a Catalunya, doncs clar, la primera resposta segurament és molt òbvia, i això té conseqüències econòmiques, sí, probablement molt menors de les que ara estem detectant en els mercats, i per tant els mercats estan sobrereaccionant, però segurament en té, no? I amb tota certesa en té. I veurem exactament quines són, i després, des d'un punt de vista polític, doncs, escolti, el panorama a Catalunya és tan obert i tan variat, i passen tantes coses, i tan greus, i a tanta velocitat, que segurament és molt difícil en aquests moments saber exactament quines conseqüències pot tenir el Brexit britànic sobre el comportament a Catalunya. En tot cas, el que és inqüestionable és que Catalunya és un país de forta majoria europeista, i que més aviat la nostra inquietud va en un sentit contrari. És a dir, nosaltres allò que no ens agrada d'Europa precisament és que és una Europa massa feble, amb unes institucions comunes sovint inexistents, almenys a l'hora de resoldre molts dels problemes quotidians dels ciutadans, amb uns governs, amb una intergovernamentalitat, diguem-ne, amb un pes dels governs massal, amb un menyspreu enorme cap al mecanisme democràtic més evident de la Unió Europea, que és el seu Parlament, per exemple, amb un control dels estats sobre la Comissió molt elevat. Per tant, clar, nosaltres què voldríem? Doncs una Europa més unida, més forta, no només una moneda comuna, sinó un tresor comú, i per fer-lo sostenible alguns mecanismes fiscals comuns, per exemple, amb l'impost de societats. Ara, jo no sé si... Bueno, jo crec que Europa fins ara, és que és evident, és que ha demostrat que avançar en aquest camí ho evita tant com pot. I quan fa una passa en aquest camí, que a nosaltres ens sembla que és el camí correcte, la fa perquè no li queda altre remei, i arrossegant els peus. I per tant, és costós, els canvis d'Europa són costosos, probablement perquè és l'inèrcia d'una realitat enorme, no?, de 500 milions de ciutadans, i perquè té moltes inèrcies polítiques del passat, moltes de les quals no acaben de ser les més favorables en aquest camí, i per tant, bueno, són canvis costosos. Tot i així, també és evident que s'han fet moltes coses, i que Europa ha canviat per bé en molts sentits. Les dues coses són veritat alhora, és a dir, si mires enrere pots constatar que hi ha hagut molts canvis en positiu, i si mires endavant i el camí que ens queda per recórrer, o que molts creiem que Europa hauria de recórrer, és evident que també queda una infinitud de camí encara per fer.
Com són? És una hora... Jo, amb Oriol Junqueras, hem estat a tertúlies quan Oriol Junqueras fa molts anys col·laborava al Món RAC1. Abans havia estat col·laborador d'un programa de Catalunya Ràdio d'Esports que fèiem a la nit. L'he entrevistat en diverses ocasions com a president, com a eurodiputat, i després com a president d'Esquerra Republicana, ara com a vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller d'Economia. Escolti'm, però jo no me'n puc estar, encara que sigui aquestes hores, la nit de la Revetlla de Sant Joan, només d'una història. Jo em vaig quedar... Estàvem a Lluís Foix, aquí a Londres, i volia anar a donar un tomb després d'haver fet el programa. I resulta que em vaig connectar i em vaig quedar enganxat a l'espectacle d'entès que vaig veure al Parlament del meu país amb la compareixença de Daniel de Alfonso, del director de l'Oficina Antifrau. Es va quedar vostè esmaperdut després del que va escoltar?
No sé si el concepte és molt perdut. No. En tot cas, el que em sembla que és evident és que estem davant d'un escàndol de dimensions enormes. Cada dia tenim notícies noves, cada dia s'hi afegeixen més elements en aquest escàndol. L'actitud del govern espanyol, no només del director de l'Oficina Antifrau, que òbviament espanyol, del ministre d'Interior, del president del govern espanyol, és inqualificable. Vostè ara està al Regne Unit, però si té de qualsevol altre país europeu, i segur que això hauria tingut conseqüències immediates, haurien dimitit en cadena, i si no els haurien cessat immediatament. Per tant, sí, el tot plegat, el to, les amenaces, aquest deixar caure sospites de forma generalitzada, no? M'he reunit amb d'altres partits polítics i m'han demanat favors, en aquest cas ella es referia a Ciutadans de forma molt específica, segons he entès, segons m'han explicat i segons he vist les reaccions també d'aquest partit. També m'han dit, i no sé si vostè està en condicions de confirmar-m'ho, que de l'únic partit del qual no va parlar ni una sola vegada, no va citar ni una sola vegada, era Esquerra Republicana. Bueno, escolti, no ho sé, l'actitud, el to, les maneres, i insisteixo, no només d'ella i en el Parlament, sinó no només del director d'Opció Antifrau i el Parlament, sinó del govern espanyol, i de molts mitjans de comunicació també, no? Està fora de qualsevol estàndard de bones pràctiques a Europa.
Li agraeixo de debò, Oriol Junqueras, a aquesta hora del matí, després d'una llarga nit, de la nit més curta, que ens hagi volgut acompanyar, aquesta nit de Sant Joan, aquesta revetlla del Brexit aquí a RAC1. Molta sort, moltes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres i sort per tots plegats.
Efectivament, igualment.